L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Et saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, en dia 4 de juny, destacarem... L'elevat deute de la cooperativa de l'Aldea fa dubtar els impositors sobre la conveniència d'assumir-ne la gestió. Un grup de militants i simpatitzants del PSC d'Alcanar rebutja el trencament del pacte amb Esquerra. Unitat Planera demana a l'equip de govern de Convergència i Unió que els plens extraordinaris també puguin ser radiats. El centre d'estudis Tirant lo Rall gestionarà l'arxiu cultural de Deltebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'elevat deute que acumula la cooperativa de l'Aldea, uns 8 milions d'euros, i les opcions de viabilitat futura continuen plantejant seriosos dubtes entre els impositors afectats per la fallida de l'entitat en concurs de creditors a l'hora de rellevar els actuals dirigents a partir de la junta convocada per avui dilluns a la nit. No només això, el fet que l'actual Consell Rector encara no hagi tancat els comptes de l'any passat abans del traspàs de poders afegeix encara més llenya al foc. Els afectats, en coordinació amb l'Ajuntament i representants de la Generalitat, van continuar mantenint aquest cap de setmana reunions per decidir l'opció més adequada per als seus interessos. L'alcalde de l'Aldea, el republicà Dani Andreu, explicava que els impositors volen assegurar-se abans d'assumir el poder de la cooperativa. Dani Andreu.
Sabem que aquesta problemàtica és molt complexa i, evidentment, aquesta gent volen assegurar-se de tindre suficients garanties d'èxit a l'hora de poder donar una viabilitat econòmica i productiva a la pròpia cooperativa, que és un dels àmbits, no?
Un equip de 8 persones encapçalats per Jordi Gas, majoritàriament impositors desvinculats de l'activitat agrària, va fer el pas endavant fa poques setmanes per rellevar l'actual Consell Rector que ha dirigit l'entitat durant els últims anys i a qui els afectats responsabilitzen de la situació i del bloqueig de comptes que ha deixat més de 4,5 milions d'euros en estalvis de 435 famílies afectades per la secció de crèdit. L'alcalde, Dani Andreu, constatava que la situació de l'entitat és extremadament difícil i demanava suport per a la decisió que prenguin els impositors. Dani Andreu.
Hem de treballar força per fer realitat una manera de solucionar. Jo ho dic així cada vegada que faig una declaració, ho dic molt clar. L'èxit no està garantit. Més aviat, el fracàs té molts més números que diguéssim que la viabilitat. I en aquest sentit vull cal recordar a totes aquelles persones que estan ficant-se al frente, que donen la cara i que no, encara no volen deixar de cap de les maneres la nau de la cooperativa d'Aldea abandonada.
La pressió inherent a la imminent celebració de l'Assemblea es va veure reforçada amb l'inici de la mobilització dels veïns al carrer, esperonada per l'acampada de protesta d'un dels proveïdors de la cooperativa més afectats per la fallida. El passat dijous a la tarda, uns 40 afectats van tallar la travessera de la Nacional 340 i, progressivament, molts es van apropar al campament de l'empresari Javier García Vivo.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El ple del passat dijous a la nit a Alcanar va acabar certificant la defunció del pacte de govern entre republicans i socialistes poc abans de complir l'any de vida. Però la decisió no ha agradat en absolut en sectors de la militància socialista que asseguren no haver estat consultats pels regidors a l'hora de fer efectiva la seva marxa que deixa el govern republicà en minoria. La portaveu d'aquest grup i exprimera secretària del PSC Canareu, Mari Carme Gascó, va rebutjar taxativament l'actitud dels seus companys, segons publica l'Agència Catalana de Notícies. Els 8 membres del grup d'opinió socialista va reivindicar l'acord amb els republicans i va instar els regidors del seu partit a no participar en maniobres polítiques fosques que vulneren la voluntat popular. Un cop consumada la marxa, l'alcalde d'Alcanar, el republicà Alfons Montserrat, va signar aquest passat divendres al matí el decret que reordena les competències municipals entre els 8 regidors d'Esquerra Republicana.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que Unitat Planera demana a l'equip de govern de Convergència i Unió que els plens extraordinaris també puguen ser radiats. El darrer ple que es va emetre per la ràdio municipal va ser a l'octubre del 2011. L'oposició diu que espera resposta als precs i preguntes des de fa 6 mesos. Josep Roig.
El passat dijous, la Corporació Municipal de Santa Bàrbara va celebrar el ple corresponent al mes de maig, en el que, entre altres punts, es va posar a aprovació les subvencions que rebran enguany les entitats culturals i esportives, el programa de festes majors del nostre municipi o la compra d'una finca. Al mateix ple, el grup d'Unitat Planera va presentar, entre altres, una moció demanant a l'equip de govern que tots els plens, ja siguin ordinaris o extraordinaris, siguin radiats per l'emissora municipal. El portaveu del grup, Marc Marc, explicava que una de les diferències entre els uns i els altres és que els plens ordinaris, al poder ser radiats, permeten que la ciutadania pugui escoltar a tots els seus representants a la casa consistorial, defensant, debatent, argumentant o censurant les accions de govern i d'oposició. Per això, ja que des de fa 6 mesos tots els plens que es convoquen són extraordinaris, demanaven que aquests també s'emetin per la ràdio municipal. L'escoltem.
Una de les diferències més importants en què hi ha entre els plens ordinaris i extraordinaris són dos, i les considerem molt importants. La primera seria la que un ple ordinari s'erradia, és a dir, la gent del poble pot sentir a tots els seus representants el que expliquen, el que estan d'acord, no estan d'acord, i l'argumentació que fan allí els plens, i en canvi l'extraordinari no s'erradia, no? Nosaltres hem demanat una moció que tots siguin iguals, és a dir, que sigui ordinari i extraordinari, i perquè siguin radiats, perquè la gent del poble se n'assabente, qui vulgui escoltar-ho, evidentment, què passa a un ple, d'un ajuntament, que és el màxim òrgan de decisió que té un ajuntament d'un poble, no? En aquest cas, el nostre poble, no?
Marc recordava un cop més que una altra diferència important entre uns plens i altres és que als extraordinaris tampoc no es poden fer ni precs ni preguntes, amb lo que es produeix la paradoxa de que les preguntes que els grups de l'oposició van fer al darrer ple radiat a l'octubre del 2011 encara no han rebut resposta.
Ja fa més de 6 mesos que estem fent... no s'està fent cap ple ordinari, però en canvi se n'estan fent d'extraordinaris, i el fet de que sigui radiat, pues, jo trobo que és interessant perquè la gent del poble se n'assabente de totes les coses que passen, no? Una de les coses interessants dels plens ordinaris són les preguntes que ens poden contestar, encara que sigui de 2 mesos, però ara, per exemple, estem esperant unes contestacions de l'últim ple ordinari que fa més de 6 mesos. És a dir, imagineu que fem una pregunta del dia a dia del poble i que no te la contesten després de 6 mesos. Imagina quin grau de transparència i quin grau d'interès.
El regidor d'Unitat Planera deia que aquesta reivindicació que fan pública una vegada més des de la ràdio prèviament ha estat traslladada a l'equip de govern, qui de moment ha fet oïda sorda a les peticions. Marc pensa que estan fent una petició raonable i que permetria una major transparència gestora, i posava com a exemple un precedent que es va produir al Consell Comarcal del Montsià la legislatura passada, quan Convergència i Unió, estant a l'oposició, va fer la mateixa petició que va ser acceptada sense cap problema.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluís Bertomeu ens informa avui que el Centre d'Estudis Tirant lo Rall gestionarà l'Arxiu Cultural de Deltebre. Lluís Bertomeu.
Dijous tenia lloc la signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Deltebre i el Centre d'Estudis Tirant lo Rall per a la gestió de l'Arxiu Cultural del municipi. L'Arxiu Cultural de Deltebre va ser engegat per Joan Franc Soler l'any 2003 de manera totalment desinteressada. Franc s'encarregà de recopilar fotos i altres documents, dades informants i de proveïdors de documentació, i ho va ordenar i organitzar segons el seu criteri. L'any 2011, que Joan Franc deixa l'arxiu per motius personals, des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament es proposa al Centre d'Estudis Tirant lo Rall la gestió del fons de l'arxiu. L'entitat assumeix les tasques de recopilar, inventariar, digitalitzar, gestionar i difondre el fons i permetre la consulta de la documentació segons els criteris establerts. Per al regidor de Cultura, el Centre d'Estudis Tirant lo Rall és l'entitat perfecta per gestionar-lo. Joan Alginet.
Bueno, pues este es el punt final d'un procés de converses que hem tingut tant l'àrea de Cultura com el Centre d'Estudis, que van començar ja a principis d'any, d'una voluntat per part nostra i per part d'ells de que l'Arxiu Cultural de Deltebre, que fins aleshores ho havia portat molt dignament Joan Franc, però que per motius que tothom sabem no pot seguir, pues la voluntat era que això passés a unes bones mans, a unes mans de confiança, i que no es quedés des del punt de vista convencional que havia vingut fins ara, sinó que pogués fer un pas de modernitat, d'innovació, i en aquest sentit pues, el Centre d'Estudis Tirant lo Rall disposa dels mitjans, disposa de la metodologia de treball que des del nostre punt de vista és l'adequada i la correcta, i per tant hem arribat a aquest acord que ell gestionarà l'Arxiu Cultural de Deltebre, perquè la importància penso que la té molta, el fet de poder recuperar i no perdre els nostres orígens i els nostres elements més importants que tenim. No?
Els objectius del Centre d'Estudis Tirant lo Rall són redefinir l'actual arxiu i posar-lo al dia d'acord amb les noves tecnologies, fer-lo obert i participatiu, fomentar el treball cooperatiu i entre generacions, estar present en els projectes educatius i formatius i recuperar i valorar la història local. Francesc Ventura.
Tindrem més feina, però bueno, a nosaltres és una gratificació perquè bueno, hem començat fent unes tasques i ara ens ho amplien, és senyal de que ho anem fent bé. Per a nosaltres ens implica que un treball que va començar una altra persona, pues ara lo tenim que continuar a nosaltres, el qual vol dir que és un repte. Jo que vinc del món de l'electricitat, este conveni m'agrada comparar-lo en el que jo fico com una bombeta, que avui en l'actualitat fico, no té res a veure en la bombeta que va inventar Edison. Pues nosaltres el que intentaríem seria això. Joan Franc va ser el que va fer l'arxiu i nosaltres ho continuarem i l'anirem modernitzant. Aquesta seria la nostra idea.
La tipologia de documents recollits de moment a l'Arxiu Cultural de Deltebre és diversa. Imatges, publicacions periòdiques, escrits, mapes, treballs de recerca... De tot el recollit predominen les fotografies, majoritàriament còpies.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Quin ha de ser el paper econòmic de les Terres de l'Ebre i el seu futur estratègic? Vine a saber-ho el divendres 15 de juny a la Jornada d'Economia i Empresa al Viver d'Empreses Vegebre Innova de Camarles. Intervindran ponents de reconegut prestigi com Xavier Sala i Martín, Ramon Tremosa, Germà Bel i Joan Ramon Alabar. Recorda, divendres 15 de juny i al Viver d'Empreses de Camarles, una jornada dedicada a emprenedors i empresàries. A causa de l'aforament limitat, es requereix inscripció prèvia al Consell Comarcal del Baix Ebre o a través del correu electrònic jornadaeconomia@baixebre.cat. Consell Comarcal del Baix Ebre, amb la dinamització econòmica del territori.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que Amposta serà la protagonista des d'avui i fins dimecres del programa de TV3 Divendres. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, així és que cal destacar que avui, també demà i dimecres, el programa Divendres de TV3 es farà en directe des d'Amposta. S'han buscat dos emplaçaments ben diferenciats. Avui el programa serà emès des de la plaça de l'Aube, a la vora del riu, mentre que el dimarts i el dimecres l'escenari central serà la recient remodelada plaça Ramon Berenguer IV, coneguda també com la plaça del Mercat. El programa Divendres s'emetrà, com deien, des d'Amposta i faran un repàs a les diferents activitats i també a les diferents oportunitats gastronòmiques i turístiques que la capital del Montsià ofereix a la resta de Catalunya. Una bona ocasió per a promocionar la ciutat i la seva oferta comercial, cultural, gastronòmica i turística, com explicava la regidora de Comerç i Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament d'Amposta, Rosita Pertegaz.
Teníem objectiu ficar Amposta sobretot lo més alt possible en tema de donar a conèixer tot allò que és important a la nostra ciutat. I bé, una de les oportunitats que mos se presentava era el programa que es diu Divendres, que he de puntualitzar que es diu Divendres, però no és que es faci el divendres, perquè hi ha molta gent que m'ho ha preguntat. Se fa durant tota la setmana, se fa de les 4:30 fins a les 6:30, i bueno, era una oportunitat que havíem d'aprofitar de totes, perquè, com tu has dit abans, durant 3 dies Amposta estirà en boca de tota Catalunya.
Cal destacar que també durant la emissió d'aquests programes passaran per als diferents escenaris persones i personatges de la ciutat, així com les bandes de música, i es farà un fidel reflexe de la societat ampostina en aquest programa que s'emeteix des de les 4:30 fins a les 6 de la tarda a la Televisió Nacional de Catalunya, a TV3.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Tere Giné ens informa que han estat escollits 6 dels 8 finalistes que participaran del concurs Eix del Milloret. L'espectacle es podrà veure per la televisió els dies 9, 10, 16 i 17 de juny per Ebre TV. Els espectadors de Ebre TV escolliran els 2 semifinalistes que passaran a la gala final el dia 11 de juliol. Tere Giné.
Aquest cap de setmana, el Centre Cultural de Santa Bàrbara acollia les 2 semifinals del concurs Ets del Milloret. En total foren 16 els participants escollits per formar part de la semifinal del concurs, que amb modalitats molt diferents van presentar al públic les seves propostes. El jurat, format per Clara Tena, directora de l'Ebre Televisió, Joan Guijarro, director teatral i gerent de DEA Company, Alba Figueroa, actriu local, Joan Subirat, llicenciat en INEF i gerent del gimnàs de Santa Bàrbara, Glòria Múria, en representació de la coral i del grup teatral Planem, Ana Zaera, de surdecasa.cat i periodista, i també el tècnic de cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Guillem Gaia, foren els encarregats de valorar cadascun dels participants i escollir els 3 de cada grup perquè el dia 11 de juliol, en plenes festes majors, participin a la gala Ets del Milloret. D'aquesta manera han quedat classificats Àlex Benito de l'Aldea amb la modalitat beatbox, música en la boca, que va sorprendre a més d'un per la seva habilitat. Lianet Díaz, d'Amposta, guanyadora del concurs Donem la Nota, amb la modalitat cant, també fou una de les qualificades, així com el planer Alexis Múria, que representava un espectacle de malabars. Del segon grup, una de les més aplaudides i classificades fou Montserrat Ferrús, d'Escó, amb la modalitat de cant líric. El jurat també va decidir que per la seva agilitat i flexibilitat havia de quedar finalista Anna Reverter dels Valentins, amb un espectacle de gimnàstica rítmica. I finalment, un dels espectacles que més es va diferenciar de la resta i fou el que van presentar la hípica Rosselló d'Amposta, el cavall que suma, el poni trapeista i fins i tot un gosset que formava part de l'espectacle i que també va estar classificat. Ara, els dies 9 i 10 de juny i 16 i 17 d'aquest mes, les gales es podran veure per l'Ebre Televisió i el públic des de casa salva a 2 participants més perquè s'incorporin als 8 que han de prendre part de l'espectacle final el dia 11 de juliol. Recordem que els premis per als millorets són de 500, 300 i 200 euros al primer, segon i tercer classificat, i l'espectacle es podrà seguir tant des de la plaça City Seat com des de casa per l'Ebre Televisió, que retransmetrà aquesta gala en directe.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa que el Gintuna tanca amb èxit de participació. Aquesta iniciativa pionera a l'Ametlla de Mar ha combinat la degustació de la tonyina i el gin tònic al Pub Pierrot del 31 de maig al 2 de juny. Olga Tomàs.
El Gintonà és una iniciativa sorgida de Josep Margalef, xef i propietari del restaurant El Molí dels Avis, i de Rafael Safont, qui regenta el Pub Pierrot, un clàssic de les nits caleres. Aquesta proposta gastronòmica que combina el gin tònic i la tonyina es va encetar el passat dijous 31 de maig i va tenir lloc fins al dissabte 2 de juny. Els impulsors del Gintonà estan molt satisfets amb l'acceptació de la proposta, que va sorprendre molts paladars al Pub Pierrot. Es va poder tastar l'omaki, el nigiri, tataki i espaguetis de tonyina sense pasta amb melmelada de gengibre, soja i menta, amb una copa de gin tònic amb ginebra Masters. Escoltem Josep Margalef, del Molí dels Avis.
Molt bé, la veritat és que molt contents i la gent ens va veure molt i molt contents. Esperem repetir-ho, igual ho repetim més estiu, algun dia, igual fem alguna repetició, perquè dins de la pàgina Gintonà que vam obrir han tingut 2.400 clicades i que a la gent li ha agradat molt i, bueno, pues, i preguntam-nos si ho repetiríem o ho faríem l'any que ve i ara m'ho estem pensant. Ara estem descansant del cap de setmana.
Tal com comenta Margalef, davant l'èxit de la proposta, els impulsors pensen poder repetir aquesta proposta aquest estiu. El Gintonà va comptar amb el patrocini del grup Balfegó, Ginebra Masters i l'empresa calera Top Fisher.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Literàrum, la fira d'espectacles literaris en llengua catalana de Móra d'Ebre, ha aconseguit mantenir el nivell de públic amb més de 1.500 espectadors en la seva cinquena edició d'aquest passat cap de setmana. Els organitzadors estan satisfets, sobretot perquè hi han participat més programadors que en cap altra edició, fins a un total d'una seixantena. Malgrat estar per sota de les previsions inicials, ha suposat un 20% més de professionals que en l'edició anterior i, segons ha destacat el director Albert Pujol, és una xifra molt important tenint en compte l'actual context econòmic. Albert Pujol.
Està pensat per a programadors, tot i que és evident que el públic també té una participació i per nosaltres és molt important, no? I perquè trenquem una mica aquest tòpic de que potser més avall del Francolí no havia cap fira, no, i és veritat, dedicada a programadors, i nosaltres pues, en això entrem una mica amb este rotllo i estem molt contents perquè per una cinquena edició 60 són un nombre important i més necessita pràcticament tots els espectacles, molts.
El Literàrum ja és una plataforma de grans espectacles i es prepara per assolir la seva maduresa l'any vinent.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock.
El proper dia 22 de juny i al pavelló de Fires d'Amposta, nit solidària a càrrec dels grups ebrencs Black Stars, Sonics, Sherpas, Metalo, Piromblas, Quijotes, Buitres i els Juniors. Concert solidari a benefici de Siloé, Creu Roja i Càritas. El preu de l'entrada és de 2 euros. Vine el 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta i podràs gaudir d'aquestes actuacions en directe. Aquest Remember de Black Star, Sonic, Sherpas, Método, Pirómbolas, Quijotes, Buitres, Junior. Recorda, nit solidària amb grups ebrencs. Vine a recordar la música dels 60, dels 70, dels 80. El 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta. No hi faltis!
Quin ha de ser el paper econòmic de les Terres de l'Ebre i el seu futur estratègic? Vine a saber-ho el divendres 15 de juny a la Jornada d'Economia i Empresa al Viver d'Empreses Baix Ebre Innova de Camarles. Intervindran ponents de reconegut prestigi com Xavier Sala i Martín, Ramon Tremosa, Germà Bel i Joan Ramon Alabar. Recorda, divendres 15 de juny i al Viver d'Empreses de Camarles, una jornada dedicada a emprenedors i empresàries. A causa de l'aforament limitat, es requereix inscripció prèvia al Consell Comarcal del Baix Ebre o a través del correu electrònic jornadaeconomia@baixebre.cat. Consell Comarcal del Baix Ebre, amb la dinamització econòmica del territori.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura, neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre.
Estem a Alcanar, Amposta, Friginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
La Ràpita acollirà l'onzena trobada de jugadors del Barça el proper diumenge dia 9 de juny, una cita que reunirà més de 180 exjugadors i els seus acompanyants i que aproparà al municipi mariner la Copa d'Europa del 92 en motiu del 20è aniversari de la conquesta a Wembley. És una crònica que des de Ràdio Ràpita ens porta Núria Subirats.
La Ràpita es tenirà de color blaugrana el segon cap de setmana de juny. El municipi acollirà la celebració de l'onzena trobada de jugadors del Futbol Club Barcelona, organitzada per l'agrupació Barça Jugadors. Està previst que més de 180 exjugadors de totes les categories del Barça i els seus acompanyants es donin cita a la Ràpita el proper diumenge 9 de juny. Es tracta d'una jornada de retrobament barcelonista que en aquesta edició també vol commemorar el 20è aniversari de la Copa d'Europa aconseguida a Wembley pel Dream Team. Un dels atractius principals de la trobada, per tant, serà la presència durant tot el dia de la Copa d'Europa guanyada pel Barça el 1992, en la que serà la primera sortida del Museu del Futbol Club Barcelona. La Copa estarà exposada al bus botiga mòbil que estarà instal·lat durant tot el dia al costat del pavelló Firal. Escoltem el president de l'agrupació Barça Jugadors, Ramon Alfonseda.
Aquesta vegada és un cas molt especial perquè es commemora el 20è aniversari de que vam guanyar la Copa de Wembley. Per tant, nosaltres portem la Copa de Wembley i al mateix temps també vindrà un exjugador que va jugar allà, que és el Goicoechea, que va jugar allà i vindrà a fer el saque d'honor. Per tant, d'aquesta manera creiem que nosaltres també retrem un homenatge a aquell data tan especial i vindrà, com deia, un jugador que va ser present en aquella final.
Ramon Alfonseda ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa que s'ha celebrat per presentar el certamen. Al costat de Fonseda han estat presents l'alcalde de la ciutat, Joan Martín Masdeu, la regidora d'Esports, Noemí Barberà, i l'històric exjugador del Barça, Carles Reixac. Precisament ha estat Reixac el qui més ha lloat les virtuts de la ciutat que enguany farà d'anfitriona d'aquesta trobada blaugrana.
Perquè jo aquí, i molt sovint hi soc, no? Com tothom sap, aquí venim a passar-ho bé, a buscar taronges, i bueno, aquí diguéssim quasi és com a la segona casa meva. Jo crec que ha sigut un encert per tothom, doncs, a escollir aquesta ciutat per vindre a fer aquesta trobada, no? Perquè ho té tot, vull dir, és maca, és a la vora, la gent ens entén, i a més també podem aprofitar el temps, doncs, que ja que han pujat de categoria aquest any, doncs així la festa encara queda més completa, no? Jo crec que en aquests moments això té que ser un èxit, serà un èxit. Jo espero estar aquí el proper dia 9, per tant, esperem estar aquí, passar-ho tots bé i disfrutar, que al final el que tracta és una vegada més fer també barcelonisme.
Per la seva banda, l'alcalde de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, ha fet una crida a la ciutadania perquè faci un bon acolliment de la trobada.
I ara el que toca a la Ràpita és respondre en aquesta qualitat. Nosaltres entenem que la Ràpita també té prou qualitat per oferir-vos uns dies que passéssiu aquí en companyia de tots nosaltres de la millor manera possible. Sabeu, ara parlo en manera egoista com a alcalde, que si alguna marca turística és bona en aquests moments és precisament la del Barça. I qualsevol mesura que poguéssim utilitzar la marca Futbol Club Barcelona ja ens va bé. Per tant, des de la Ràpita el que volem és donar a conèixer el capital turístic econòmic que tenim aquí a la Ràpita, però també agrair-los la confiança, perquè ells han vingut aquí no a fer negoci, ells han vingut aquí a donar una mica, a donar a entendre a la gent que en aquests moments difícils, doncs que la vida pot ser molt agradable si s'organitzen coses amb molta il·lusió, amb molt d'optimisme i simplement intentant aprofitar els bons moments que podem disfrutar malgrat la situació. El que desitjo és que tinguin una estada aquí a la Ràpita el més agradable possible, que sigui una afluència de públic important.
El programa d'activitats per al 9 de juny preveu la celebració de fins a 3 partits de futbol entre exjugadors blaugrana i un partit entre infants de la Unió Esportiva Rapitenca. D'altra banda, el pavelló Firal acollirà el dinar de germanor de la trobada, on també hi assistiran les autoritats i col·laboradors de l'esdeveniment. Durant el dinar es farà un reconeixement als exjugadors del Barça que han nascut o viuen a les Terres de l'Ebre. Per a tots els assistents a la trobada s'han organitzat diferents excursions per conèixer el Delta de l'Ebre tant en autocar com en vaixell.
Serveis informatius de MUTE.
I fins aquí el nostre temps d'informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de MUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I MUTE.